consciència, espiritualitat, psicologia, filosofia, coneixement i despertar. Informacions molt útils pel nostre dia a dia.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 39 de Revolució Conscient. Comença la remuntada? Ja es comencen a veure els nous líders cap visibles del renaixement que ens tocarà viure? Ara ho veurem. Som-hi! Bona nit a tothom, som Revolució Conscient, estem aquí a Ràdio Manlleu, capítol 39, 107 de l'FM, comarca d'Osona. Som Àngel Gutiérrez i un servidor, Carles Gallego. Bona nit, Àngel, què tal?
Hola, bona nit, Carles. Aquí estem un altre dijous per fer aquest programa.
Aquest magnífic programa, eh?
Això.
Almenys per nosaltres i les nostres iaies.
I suposo que algú més.
Bueno, i els convidats, eh? Els convidats tots surten d'aquí contents. De moment no s'ha queixat ningú.
Bueno, això ja ens fa ser feliços de que la gent surti contenta de la ràdio.
Sí, sí, que ho valorin, eh? Perquè com que els hi costa trobar altres llocs on es puguin expressar tant com aquí. Per això avui teníem un convidat molt especial, però a última hora no ha pogut venir. Ja la setmana següent ja vindrà.
Així no direm el nom.
No.
Ho deixem d'incògnita.
Clar, home, així té més intríngulis, eh?
Vale.
Intriga.
Perfecte.
Emoció, intriga, dolor de barriga. Mal de panxa no arrimava. Bé, doncs, com ha anat la setmana, Àngel?
Molt bé, de moment molt bé.
Fa fred,
Fa
fred.
Bueno, climatològicament o interiorment meva?
Com? No, climatològicament.
Climatològicament hem de passar el que ens toqui passar.
Perquè estem a l'hivern.
Estem a l'hivern i és el que toca, no? Uh-huh. I interiorment, tranquil.
Molt bé. Al final va dimitir, en Rossell?
Sí, veus com van parlar? I...
No n'hi ha ni un amb un pan de net aquí, eh? Això. Inclús, si algú que fos bona persona es fica depèn de quins llocs de poder, encara que no faci res, cauen demandes, et cau de tot. Però està tot tan podrit que, bueno, la majoria estan bruts, però encara que no estiguis brut, et cauen
bueno,
coses.
Bueno, és el que sempre parlem en aquest programa, no? Uh-huh. A vegades les persones que es donen la cara no són realment les que... realment dominen aquest món, sinó són les que estan a darrere.
Les que donen la cara són set titelles.
Les que donen la cara són els que els agrada a la gent,
sí.
M'entens?
Ah, l'ego.
No, però és una cara representativa.
Sí.
Però qui pren les decisions i fa les coses són altra gent.
Sí, sí.
Això que quedi clar.
El Club Bilderberg.
Uf.
O més amunt.
Uf.
Que no vull dir el nom, que em dóna mal rotllo. Ja en parlarem, o no. Bueno, doncs bé, hem parlat una mica ara del poder fosc, no? I parlarem, però primer farem un incís, que parlarem de l'Steve Jobs i de l'Apple, i quan acabem, doncs llavors passarem i parlarem una mica de acabar de fer aquest pack que estem fent, que va començar ja fa 4 programes, aquest serà el quart, que és com un pòquer d'assos, no? De que tocant varis temes al final hem anat a parar a la política i a la nova política, no? A que els canvis en la societat inclús coincideix amb lo de les profecies maies i la fi del calendari. A la que hem canviat del 2013, tot ha començat a girar, no? Potser molt lentament, però sembla que està girant la cosa i comença a haver-hi una espècie de remuntada i de canvi en lo que ja despunta. O no? Què et sembla, tu?
Bueno, jo és el que dic, no? Hi han petits incisos que fan veure que sí, que hi ha hagut un canvi, no? Inclús la gent que ha estat estafant o ha estat fent trampes, entre cometes, estan sortint molts ara, m'entens? Sí, sí. Els estan enganxant, no? I això, vulguis o no, dona una tendència positiva a el que realment volem transmetre d'aquest programa, no? Que és això, que esperem un canvi polític, un canvi de líders i un canvi realment per les persones, que és el que convé actualment.
El canvi aquest polític el veurem a la segona fase del programa, perquè ja, déu-n'hi-do el que va despuntant cada cop, i està trencant tabús i idees i patrons que ens creiem, com coses que no es podien dir perquè no eren correctes, i sí que ho són, no? Bueno, ja ho veurem. Anant a l'Steve Jobs, tu t'havies llegit el llibre, no?
Sí.
Que parla de la seva biografia, de la seva història i tot això, doncs jo vaig veure el cap de setmana passat, no l'altre, la pel·lícula, la que ha fet l'Aston Kutcher.
Sí, sí, o sigui que podem fer una miqueta de careo, aviam de lo que...
Sí.
Arribem a quins punts donem com a més bons, no?
Sí.
Jo el que veig, sí, que l'Steve Jobs, a part de tot el que ha fet, és un personatge molt peculiar, m'entens? No és un personatge típic del que coneixem de gran empresari, sinó ara, de la manera que ho explicarem, la gent ho entendrà una mica.
Ja, a veure, primer de tot vull dir que jo, per exemple, no sóc fan de l'Apple, perquè amb el que val un Apple em puc comprar dos o tres ordinadors d'un altre tipus. El que té l'Apple és que és com una caixa tancada, és com una videoconsola, no? És una caixa tancada que està molt provada i que, clar, llavors, clar que funciona més bé que el que és quan et compres un PC o un ordinador que és fet a mida, que ara demanes tant de disc dur, tant de RAM, tant de no sé què, i fiques aquest programa, fiques l'altre, que és, són filosofies diferents. Llavors, clar, qui li agradi, doncs li pot agradar, no? I però vull dir, no sóc allò especialment fan, perquè té les seves llums i foscors, no? Inclús el personatge Steve Jobs, bueno, a la pel·lícula es veu, no? Que ell va a la universitat i deixa d'anar a les classes de la seva carrera, perquè a part considera que és car, no? I no vol fer-hi aquesta, entre cometes, putada als seus pares. És fill adoptat, que això també el marca, i va caminant descalç, i va a les assignatures que li piquen, com una que és de grafologia, no? De tipologies de lletres. Per què va? Perquè li agrada, però no sap per què serveix, però li agrada.
Sí, sí, li agrada,
no?
Sí, sí.
I inclús, i ja es veu que el nano, no? despunta i té talent, té talent. Llavors, clar, i té molta confiança en ell. Llavors, més endavant la pel·lícula es veu com ja està treballant Atari i allà no es dutxa, es baralla amb la gent, perquè, clar, aquí tenim molts dos líders que hi han hagut, bueno, líders, gent que ha despuntat, que és molta personalitat, molta confiança, molta seguretat en el que ells creuen, però a l'hora de tractar amb els altres...
Són déspotes, sí.
Sí, tu ho has dit. I no els hi falta tolerància, comprensió, diàleg... Saps? I a part, és que aquí en la pel·lícula es veu que és que ell té raó en solucions tècniques i ell, com si divinament sentís allò. De fet, en el llibre ho explica, no? Tu vius
sí.
Que se sentí il·luminat. O... Però realment, ell és veritat.
Però ara que dius això de sentir i de... que es veu il·luminat i tot, jo també crec que això també passa per l'etapa que va passar a l'Índia i que va fer l'aprenentatge Zen. Clar, a través d'aquest aprenentatge i aquest tipus de meditació i això, també, vulguis o no, va obrir una miqueta la ment, i per això també moltes coses que per nosaltres semblen paranormals, ell les veia tan clarament com si veiés una pel·lícula.
Clar, la pel·lícula remarca molt la intuïció. De fet, la pel·lícula de la Índia surt un minut o dos. No, ni això. Cosa que sempre és millor llegir un llibre que explica
el llibre,
més.
En canvi, el llibre explica més aquesta etapa de que ell fa meditació zen, s'hi fica molt en aquest món, inclús hi creu molt, ho deixa tot per fer el zen, i realment això a la llarga es veu que l'ajuda a tenir aquesta intuïció, aquesta pau, encara que a vegades no sembla que tingui pau, perquè sembla que estigui barallat amb tothom, no? Però el fa ser un ser únic i autèntic, com ell és, m'entens? Ell no accepta ser una còpia dels demés, ni vol que li diguin com ha d'anar ni com ha de ser, no? Ell sempre va a la seva bola.
En la pel·lícula es veu molt clar que ell té confiança en ell i insisteix. Ell comença a trucar per vendre el seu ordinador i comença a trucar i no para de trucar, no para de trucar, i va insistint i va insistint, i li diuen que no hi torna a trucar, i al final això acaba obrint portes. No? Inclús la seva confiança arrossega els altres, que creuen en ell i acaben confiant-hi, però porta la mirada, no? Que al final és un dels secrets de l'èxit, no? La seguretat en un mateix i la confiança, la fe.
També vaig llegir que el que tu dius, no? Aquesta confiança, aquesta fe, creava en ell una energia tan poderosa que la gent quedava com induïda dintre d'aquest magnetisme que ell transmitia, m'entens? Ja sigui a través de la mirada, de les paraules o del mateix Steve Jobs, la seva essència, no? Ja el que deia la gent ja s'ho creia i entrava en aquesta dinàmica. El que em va fer riure i em va fer gràcia és que amb les reunions importants que feien el gran grup Apple, ell passava de tot. Anava descalç, feia pudor, no es banyava, no es dutxava. O sigui que, clar, era un prototipo de persona que no agradava a les altes estàncies, no? I ell era així. I l'havien d'acceptar. Inclús havien ficat molts directors generals, molta gent per sobre d'ell, per intentar, aviam si el podien quadrar una mica, i no podien. No podien.
De fet, a la pel·lícula es veu com ell aconsegueix tenir un inversor. Primer aconsegueix vendre el seu primer ordinador, que és que era molt rudimentari. De fet, es veia la placa electrònica, ja està, no hi havia ni caixa, ni monitor. I ho aconsegueix vendre en una botiga. I aconsegueix tres o quatre, un que és un nano jove del barri, un altre que és un amic no sé què, els porta cap a l'empresa, i són, sembla que són quatre o cinc, i en el garatge dels seus pares, molt important, el suport dels seus pares. Perquè molts pares et diuen, què fas aquí al garatge perdent el temps? Vés-te a buscar feina, no? I va invertir i va fer aquest seu primer ordinador, que a part es veu com el primer cop que el presenta ningú li fa cas. Menys una persona de 100 i pico no creuen, perquè eren els inicis de la informàtica. Sí. Llavors no es programava allò. Hi ha una escena que diu, ui, puedes ver lo que estás programando. En pantalla veia el que feia. Abans era tot a base de xips, no? I una cosa molt important abans de tot això és que ell treballava a Atari i hi havia un joc que li diuen, si en 4 dies l'acabes, et donaré $750. I se'n va amb el seu amic que havia conegut a HP, Hewlett Packard, em sembla que era, que és l'Steve Wozniak, que era l'altre geni d'Apple. Però aquest era el tècnic.
El
geni de màrqueting i de visió i de cap on s'ha d'anar. I
l'altre, el tècnic. Correcte.
Doncs en el tècnic li diu, et dono 750, la meitat de 750 per fer aquest joc, no? Però hi havia una altra cosa, per cada xip que li tragués a la placa, $100 més, perquè abans tot anava amb plaques, amb xips, no? I en 4 dies va crear el joc amb 50 xips menys, quan van ser $5.000, que l'Steve Jobs, molt amablement, se'ls va quedar ell i no li va dir al seu company. El qual, clar, és les llums i ombres d'un personatge, no?
Sí, sí.
Ara, amb aquests diners, clar, va poder també, devia tenir més marge per invertir i tirar endavant, no? Però clar, això no és gaire, no sé, entre companys no s'hauria de fer, no? A part, aquí es veu clarament com l'altre, el tècnic i el crac. L'altre només és com l'estratega, no?
Bueno, el visionari.
El visionari, això. La paraula més clara és el visionari. I a part, el joc que creen és el mític Arkanoid, que llavors es deia Breakout. Saps quin és l'Arkanoid, Àngel?
No.
Si te l'explico, ho sabràs. És aquest, que hi ha una pantalla rectangular amb un rectangle baix de tot i una bola que va rebotant i es va carregant els rectangles de dalt i no pots deixar que caigui baix.
Vale.
Pues aquest mític joc va passar per mans de Steve Jobs. Saps? Però queda com el seu nom i no és ell, és ell i l'equip al darrere, no?
Clar.
Llavors se'n va anar, ja va aconseguir inversionistes després de molt trucar per a l'Apple II. I l'Apple II ja estava amb la caixa tancada, ja va fitxar gent i es va arriscar i li va sortir molt bé. I es veu com la companyia de seguida pues, creix moltíssim. I va ser aquests inicis, no? Després també es veu com mentre creava l'Apple II, deixa la seva nòvia queda embarassada i la fa fora de casa i no vol saber res de la seva filla.
Ah, sí.
Clar, també una mica heavy, també, no? I llavors, no sé si pel sentiment de culpa li posa el nom de la seva filla en el software de l'Apple II, que es diu Lisa. Saps? Per compensar.
Per compensar una miqueta...
Sí, sí. Sí. En això de que entrava en les reunions així com renegant de tots o tractant d'inútils, també quan un s'ha mogut amb empreses, amb directius... purament economistes, aquí es veu molt clar. De fet, ara posarem un àudio d'això. Es veu clar la batalla aquesta entre tècnics i els que miren els números.
Sí.
Perquè ell, els productes, sabia com havien de ser per vendre'ls. Però la directiva li deia, això no sé què, aquí estàs gastant massa investigant, aquí no sé quantos. No pensaven els gastos, pensaven el producte.
El producte en si, sí, sí.
I sabia el que havia de ser, no? I llavors què va passar? Que em va fitxar un, que era el geni de màrqueting de la Pepsi, i aquest li va acabar prenent el lloc.
Sí.
I el van fer fora.
Sí, sí, però bueno, també el van fer fora moltes vegades i va tornar moltes vegades també,
Ho van fer fora més d'un cop.
Sí.
Ah, jo és que he vist la pel·li,
sí,
no sé.
Sí. Segons el llibre, sí.
Bueno, a la pel·li hi ha un moment que el fan mig fora d'un projecte i llavors s'acaba enganxant i fa un altre projecte, també.
Mm-hmm.
I ell va parlar a la gent i va agafant la gent que vol, com que l'empresa és seva, no tota.
Sí, sí.
Però clar, no és el màxim, no és un accionista de més del 51%, amb el qual el poden fer fora, no?
Jo el que quedo sorprès és la visió que tenia d'aquesta tecnologia tan avançada en un temps anterior, que encara no hi havia res d'això, m'entens? I uh-huh. les visions que tenia tan futuristes d'això.
Sí, sí, va ajudar molt a obrir el camí. A obrir el camí. Inclús hi ha escenes en què estàs contant música amb un Discman. Uh-huh. Després parlarem del que va fer després.
Uh-huh.
Doncs es veu, bueno, quan el despatxen, perquè estan farts d'ells, no, i que els hi porti la contrària als que fan números i màrqueting, doncs té una reunió amb uns seus amics, no? I escoltem aquest àudio perquè és important.
Las juntas no dirigen las empresas. Las personas que crean el producto dirigen la empresa. Tiene la cara dura de decirme que debimos usar el 512.
Les dijimos que lo necesitábamos.
Dijimos que no se usara el 128.
Sabíamos que 128 kilobytes no iban a cumplir con el objetivo.
Bé, és curtet, però és així. Vidal sabia que 128 kilobytes no anaven enlloc, kilobytes, i que havien de ser, no sé si ha dit 256 o no sé quantos, no? Llavors, és allò, i diu, les juntes no dirigen les empreses, però aquest és el gran problema de l'economia, que han estat dirigint les empreses i l'economia gent que no crea cap producte.
Clar, només es basen en els números.
I és la típica batalla, directius i els que
saben,
i els tècnics, la típica, i que això ha de transcendir, perquè si no, no... que veiem que Apple també passava, no? Si ens serveix de consol.
Sí, sí, sí.
Igual que Windows, també a Microsoft també ha passat de que la directiva va imposar una manera de treballar que ha fet que no hagin inventat res molts anys, perquè els ha fet competir entre ells. I...
Clar.
O sigui, que molt gran empresa, i al final la pel·lícula es veu, la junta són 4 o 5 persones, els que parlen, i per molt gran que sigui una empresa, al final són 4 o 5 que remenen. 4 o 5,
sí, els que la porten. Sí, sí.
De dalt de la piràmide.
Sí.
Molt bé, llavors aquí el despatxen, i què fa ell? Pues munta una altra empresa i acaba creant la Pixar, no sé si directe o indirectament, fa el Toy Story, gran èxit mundial, primera pel·li d'animació 3D.
Sí, sí.
Vull dir, bueno,
al·lucinant,
una rere l'altra.
Al·lucinant.
I llavors tot el que va fer la Pixar, perquè sí, n'ha fet moltíssimes, no?
Tot el que es proposés, perquè, clar, el que dius, tenia un canal obert que li entrava tota la informació, que, clar, era un visionari d'aquella època.
I passava una mica amb les persones que tenen el canal obert, que el canal, parlo el canal que connecta amb el cap, canal cap a l'univers espiritual, que senten una intuïció molt forta i el seu entorn no els fa cas i s'irriten, saps? I aquest fins i tot despatxava gent si li portaven la contrària.
La contrària.
I no, però més que portaven la contrària i veia que no encaixaven amb la filosofia de l'empresa, doncs fora.
Sí, sí.
Clar, pots donar una oportunitat, també, no? Però bueno...
No, no, ell era així de radical,
Però llavors els altres seguien la línia,
Clar, sí, 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 i tant.
Sí, sí. I bé, bueno, total, va fer la Pixar va comprar Disney, va acabant sent el màxim accionista individual de Disney, o sigui, podia anar al parc Disney sempre que volgués, no? Vull dir, d'una cosa a l'altra,
Sí, sí.
De l'Apple al Disney. I llavors tot d'una, que Microsoft va anar caient, es van ensorrant fins quasi bé estar en fallida, Microsoft, Apple. I el van a buscar. Què fas? Diu, home, aquí va aixecar l'empresa. I quan ell arriba, doncs comença a revifar tot.
I tant.
Que curiós, no? I a part, una cosa molt important, ell entenia el que havia de ser Apple. O sigui, Apple havia intentat ser una altra empresa del montón, com IBM o Dell o altres empreses informàtiques, i no li sortia.
Havia de ser algo exclusiu.
Sí, perquè ja havia nascut d'una manera, i això és entendre com una persona té una missió, un destí, qualsevol cosa, una empresa també, no és una persona, però sí que és una entitat viva, i té un destí i una missió.
Sí, sí.
I s'havia entendre que o eren Apple com ell l'havia concebut o res. Uh-huh. També parlava d'estatus socials, etc. Però bueno, havia nascut així. I clar, llavors, ell què va dir? Va presentar l'iPod i diu, no va presentar per un aparell per escoltar música, va dir 1.000 cançons a la teva butxaca. Clar, és... Canvia el concepte, no?
Canvia el concepte de música, de lo que havia fins ara, m'entens? Era una cosa que, és el que dèiem, la primera vegada que, deia, que sentíem la paraula iPod i tot aquest fotiment de cançons que podies escoltar, la gent deia això, home, sembla impossible, i és veritat. Ja ho veiem ara, actualment, que és el més normal del món.
Sí, però també he de dir una cosa, abans de l'iPod ja existien aparells reproductors MP3, però clar, no eren l'iPod. És que ell va saber convertir la seva marca en una espècie de religió.
De religió, sí,
saps?
Sí.
És una cosa de màrqueting.
I perquè... la de seguidors que té.
Sí, sí, però al final és això, l'iPod. És molt més car que un reproductor MP3 i sona igual, saps? Bueno, però venia un high quality, sí, bueno, sí. Qui s'ho pugui, bueno, això, qui vulgui, ningú això, l'obliga a comprar.
No, però això passa igual com, per exemple, els rellotges Rolex o sí, els cotxes sí. BMW o Mercedes. Tots tenen la seva categoria, no? I és el que dius, tots van bé. Però, clar, portar una determinada marca sembla que tingui més poder o més... com a dir, estatus.
Estatus, i de vegades, clar, té una mica més qualitat, però pagues molt la marca. No?
I tant.
Bé, i total, que llavors va fer la botiga de venda de música iTunes, l'iPhone, l'iPad, que no són coses que inventés, perquè l'iPad jo he sentit que ja l'havia presentat en Bill Gates o havia intentat, però clar, és el màrqueting al darrere, no? I és el saber fer-ho en el moment adequat. I perquè, clar, devia tenir gent trucant a la porta, escolta, que tenim aquesta idea i podem fer això.
I la força que desprenia i la... era el que feia també vendre molt, no? Que transmetia una energia i una força que tot envoltava, m'entens? Amb aquell món, i per això ha creat el que ha creat.
Uh-huh. I comentar que el 2011 va deixar l'empresa per malaltia, llavors el 2012 Apple va arribar a ser la major empresa del món, una de les majors, i ara sembla que fa temps que no fa res de nou. Però és que clar, Steve Jobs ja no hi és.
Ja no hi és.
Ens va deixar. Llavors diuen, en moltes empreses diuen, ningú és imprescindible. I jo penso, bueno, si al Barça li treus l'Iniesta, Messi i en Valdés i poses a... uns de tercera, no serà el mateix.
És un altre Barça.
Sense menysprear, però clar, és una altra manera. Llavors, en les empreses també cadascú és important i hi ha persones que marquen la diferència.
I
marquen la línia. I llavors no és el mateix una persona que una altra. I bé, i comentava que al final va morir de càncer de fetge, que el fetge es relaciona amb la ràbia, l'ira, el rancor. Però bueno, no ho sabem.
Era el,
què va ser.
Era el seu camí.
També podia ser el seu camí, el seu destí. No? De fet, ja va fer la seva missió,
ja
feia, més,
molt tant.
Més que altra gent, no?
Uh-huh.
Molt bé, doncs avui tenim el programa molt apretat. Posarem una cançó que és dura i alhora té moltíssim cor, que és la cançó de l'Oreja Van Gogh, Jueves, que es refereix als atemptats de l'11 de març de Madrid, però d'una manera molt tendra i molt simbòlica.
Me pongo a de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando.
Aquesta cançó va ser quan l'Oreja Van Gogh va presentar l'Ere Martín, una actuació així en públic, i trobo molt encertada tractar un tema tan heavy des del punt de vista d'una persona que normal i corrent, de muntón, com ho som tots, que tenia, té les seves inseguretats i pors i les seves il·lusions, i que està viatjant en el tren, seguint el camí de la seva vida, i un bon dia li espatllen tot. No sé, una manera molt tendra de...
I molt sutil de... Sí. De fer una cançó, sí.
Sí, inclús d'anar-se a l'altre extrem, no? És que té moltíssima llum. Sense tocar res de... res reivindicatiu, està reivindicant-ho tot, no? Que això pot lligar una mica amb la vida i el sistema, que dius que ens deixin en pau la gent i els deixin ser i viure amb les seves petites coses que té cadascú, no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs passem ara a la revolució política, a lo que ja està despuntant, i que anirà pujant i augmentant, que una mica tanquem aquests quatre programes de política, llançarem aquí un míting, és que ens faltava i m'ha arribat. Aquí el programa no l'escric des de que el que em ve a la ment, no el creem des de lo que pensem, sinó és que arriba. Arriba durant la setmana, a mi m'ha arribat aquest vídeo i és molt important perquè hasta em sembla són fets històrics, que encara que molta gent no ho sàpiga, això l'univers ho escolta i ja dona símptomes de que comença la remuntada. Llavors, són bastants àudios, els anirem posant, però comencem. Es tracta d'en Pablo Iglesias, que ha fundat un partit que es diu Podemos, que ell és professor d'universitat, és politòleg, o sigui, coneix de política, surt a molts debats a nivell espanyol, i déu-n'hi-do com respon i com en sap, eh? I diu a part el que la gent pensa. Comencem amb l'àudio No se puede.
Dicen que no se puede. Y la verdad es que este no se puede es una manera... muy elegante de decir que os jodan. No se puede. ¿Quieres cobrar 900 euros o 1000 euros? No, no se puede. 645 en 14 pagas. Y eso si tienes contrato. ¿Quieres encontrar un puesto de trabajo acorde con tu formación? No, no, no se puede. ¿Que quieres que el Estado te vaya a ti a ayudar a cuidar a tu abuelo o a tu abuela que está muy enferma. No, no se puede. Que tu hijo no se puede pagar la matrícula de la universidad, aunque tiene buenas notas. No se puede. Que, claro, hay que marchar fuera. El que puede permitírselo, porque no todos. Y sin embargo, a Merkel hay que decirle que sí, ¿verdad? Cuando llama por teléfono y dice, me reforman ustedes en 48 horas el artículo 135 de la Constitución, que sirve para entregar una de las últimas atribuciones soberanas del Estado, que es la capacidad de endeudarse, y se cambia en 48 horas. Eso sí se podía, ¿no? Eso sí se podía. Hay que irse a Laponia, ¿no? A buscar trabajo. Y a lo mejor resulta que eso de cobrar el paro, lo decía Pepe Bono, eso incentiva a los vagos. Porque todo el mundo sabe que se está de puta madre en el paro, ¿verdad? Y además hay que perseguir a los defraudadores, no a las grandes empresas, ¿eh? No a esas empresas del IBEX 35 que cotizan en paraísos fiscales. Vamos a perseguir a ese desgraciado que cobra 600 euros de paro y que hace una chapuza el fin de semana porque no le llega a fin de mes. A por eso sí, ¿verdad? A por eso sí. Y te dicen, esfuérzate, si es que no os esforzáis. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. ¿A quién se le ocurre meterse en una hipoteca para tener una vivienda? ¿Qué os creíais? ¿Qué os creíais? Pues ahora devuelves tu vivienda y sigues pagando la hipoteca y te jodes. No se puede, no se puede. Hay que esforzarse, como Carromero. Él sí se esforzaba, ¿verdad? 50.000 pavos al año cobrando en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto esfuerzo? O como Ana Botella, ¿qué nivel de inglés? A relaxing cup of café con leche. Nos reímos de ella, pero nos reímos por no llorar. Aquí hay mucha gente joven que habla inglés de puta madre y que lo tiene que poner en los currícula y no encuentra un trabajo en el que le paguen 600 o 700 euros. No lo encuentran. Y sin embargo, la otra señora que va con un abrigo de pieles a pasar revista a los esquiroles en la huelga de Madrid, a ella se ha esforzado mucho para llegar a donde están. Y son ellos, ¿eh? ¿Y por qué son así? Pues sí, es que es normal que sean así. Ellos tienen sanidad privada. ¿Qué pasa si se pone malo el padre de Ana Botella o de Fernández Díaz? No pasa nada. Va a tener la mejor clínica privada. Van a poder pagar a cuantos cuidadores sean necesarios. ¿Sus hijos van a la escuela pública? Una mierda. Van a la escuela privada. Y hacer el COU a... Ya no se llama el COU, ¿no? Se llama segundo de bachillerato. A Canadá o a Estados Unidos. No hay ningún problema. Actividades extraescolares, pero si tienen dinero para pagárselo. El dentista. Una cosa tan sencilla, ¿eh? Como arreglarte los dientes. Ellos no tienen ningún problema. Se lo pueden pagar.
Bé, aquest és l'inici, no? No se puede que os jodan. I això, doncs, bueno, continuem perquè és potent i encara ens sorprendrà més, no? Ara ve un en què li diuen, hombre, tu dices la verdad.
Quines paraules diu, eh?
Sí, sí, però algú les ha de dir.
¿Por qué me llevan a mí a la tele? Algunos dicen, no, es una conspiración de Berlusconi. Le llevan a la televisión para dividir a la izquierda. Es algo mucho más sencillo, porque les doy audiencia y la audiencia da dinero. ¿Y por qué les doy audiencia? Porque lo veis vosotros. ¡Hostias! ¡Hostias! De repente hay un tipo con coleta que está en la televisión y que le dice ciertas cosas a Eduardo Inda, a Alfonso Rojo, a Maruenda, a Carmen Tomás, y la gente en su casa dice, hostia, igual no cambio de canal, os aseguro, y a la Tocino nunca he coincidido con ella. Estaré yo encantado de discutir con Isabel Tocino cuando sea menester, pero no he tenido el placer ni la desgracia todavía. Eso tiene que ver con algo, con que la gente está a las narices, hasta las narices, porque yo no digo cosas muy sofisticadas ni muy especiales. Hay veces que me para la gente por la calle y me dice, joder, es que dices la puñetera verdad. Yo no he sido de izquierdas en mi vida, pero estás diciendo la puñetera verdad. Y ese detalle es importante.
Què, Àngel? Què t'ha semblat aquest?
També bo, eh? També diu la veritat. Diu realment el que està passant, m'entens?
Sí, sí. I clar, i a part parla, diu tacos, però a mi m'agrada que us digui perquè és un moment necessari, s'han de dir.
Bueno, és un llenguatge que tothom entén, m'entens? que no, que expliquin paraules molt tècniques que al final de comptes no t'expliquen res.
Sí.
En canvi aquest, el que diu, tothom ho entén i veu que diu la veritat.
Que ell diu, si jo no dic res de l'altre món, no? Posem el següent, que parla del poder.
Hace falta tener claro que hay dos grupos en la sociedad, unos que están arriba y que viven como obispos y la mayor parte que son los que están abajo. Y si los que están abajo no toman conciencia de estarlo, entonces estamos bien jodidos. Pero claro, a ellos, y no hace falta que aplaudáis, si lo de los mítines es lo de menos. Si, qué horror, ¿no? Qué estafa, que yo venga aquí, os suelte cuatro gritos y os diga, votadme, y que si no votáis os voy a solucionar los problemas, vaya farsante. O si yo dijera, vengo a representar a los movimientos, el 15M o la PA soy yo. ¿Qué estafa? Si el poder no es eso. Si el poder no es eso. El poder sois vosotros. ¿Qué es lo que nos ha enseñado Camonal? ¿Qué es lo que nos ha enseñado Camonal? Lo que nos ha enseñado la PA. Lo que nos han enseñado los mineros, lo que nos han enseñado los barrenderos de Madrid, que eso de la democracia no es una cosa que se ejerce cada cuatro años. No está mal, no está mal poder dejar un papelito en una urna cada cuatro años. Pero los que dicen que la democracia es dejar un papelito cada cuatro años, mienten. Había un sindicalista, de esos a los que no pillarán en una mariscada, ni los que tendrán que decir que la jueza Laya es no sé qué. De los de otra época, aunque también hay unos cuantos aquí, como él, de los que iban a la cárcel por defender los derechos de todos y la libertad de todos. Marcelino Camacho decía, el derecho de huelga, ¿sabéis cómo se gana? Haciendo huelga. El derecho de reunión se gana reuniéndose. El derecho de manifestación se gana manifestándose. Y la democracia se gana practicándola, no dejando papelitos cada cuatro años, aunque de vez en cuando haya que dejarlos. Esa es la lección de Camonal, esa es la lección de la PA, cuando las familias se apoyan las unas a las otras e impiden los desahucios hipotecarios. Esa es la lección de los mineros cuando tiran cohetes y se hacen una demostración de dignidad a todo el país. Que la democracia se practica y tiene sus riesgos, pero es que no os van a regalar nada. O sea, ¿qué pensáis? ¿Que va a venir alguien a hacerse fotos con vosotros, a hablar desde un púlpito como este y que os va a regalar la democracia? Depende de vosotros y vosotras. Y si en esta campaña... simplemente sacamos muchos diputados, ganamos, pero eso no cristaliza en organizaciones de la sociedad civil, en los barrios, en los pueblos, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, no habrá servido. Esa es la tecla que hay que tocar. Eso es a lo que tienen miedo.
Bé, molt important això de que no regala res la vida. Ens ho hem d'agafar.
Sí, sí. Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és el que dic, que realment el qui té poder és la gent de baix. Però clar, ha d'anar unida. I sí. Han d'anar tots en una.
A la una. I tots clar. Conscients de lo que hi ha.
Sí, sí. El que passa que aquesta societat ja ha fet tot el possible perquè la gent no estigui unida, m'entens? Ja ha muntat una maquinària que tothom pensa en lo seu i no pensa en lo del veí.
A part, també hi ha molta gent que mentre ells tinguin, saps? No hi ha pensament col·lectiu. Bé, anem pel següent, on parla del poder polític.
Me dicen muchas cosas, pero hay otras veces que me dicen también, cuando ya no pueden más, lo que dices suena muy bonito, pero no se puede. Y es como, ¿cómo que no se puede? Claro que se puede. Con poder político, claro que se puede. Yo vi a Ada Colau en el Parlamento decirle al representante de las entidades financieras en una comisión parlamentaria, sin vergüenza. Y me emocioné. Pero también me cabré. Y es como, coño, ¿por qué tiene que venir de fuera? ¿Por qué no se lo puede decir la diputada Ada Colau? Es usted un sinvergüenza y yo represento aquí la voluntad popular porque me han elegido los ciudadanos. Vamos a dar un paso más. Imaginaosla que sale y aparece en todos los medios de comunicación y tenemos una mesita. Buenas tardes, soy la ministra de la Vivienda y esto es un decreto ley de expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos. Y que esto sea un decreto ley y que yo sea ministra quiere decir que la policía de nuestro país, los jueces de nuestro país, todas las instituciones administrativas de nuestro país se van a encargar de cumplir este decreto ley. Tan sencillo como eso, tan sencillo como eso. Y os aseguro... Y os aseguro que los ricos tienen miedo de eso.
¿Ves? Transformar el poder social en poder polític, no? Bé, llavors posem el següent àudio en què parla de que la política la fem nosaltres.
Estamos acostumbrados a movilizarnos y es fundamental, pero también están acostumbrados a que nos movilicemos. Incluso te hacen una ley de seguridad ciudadana en la que sentarte y levantar las manitas va a ser poco menos que poner una bomba y no tienen ningún problema, ¿eh? Cada semana hacen una ley nueva. Yo ya estoy hasta las narices de esto. Me apetece que ya la gente se manifieste alguna vez para defender a su gobierno, para decir, no, 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 cuando de repente haya grandes propietarios que estén diciendo que las medidas que toma el gobierno perjudica a las grandes fortunas, porque aquí, para que nos vaya bien a todos, les tiene que ir bien a los millonarios, yo tengo ganas que la gente salga a salir. No, yo salgo a la calle a defender un decreto de expropiación de la vivienda. Yo salgo a la calle a defender mi poder político, porque si el poder político no está en manos de la gente, si la política no la hacemos nosotros, te la hacen otros, y si te la hacen otros, entonces estás perdido y no hay democracia, ni hay nada.
Si t'ho fan els altres, ho faran a la seva mesura, no?
Clar, faran el seu millor rendiment per ells.
Uh-huh. És això un mané, a més, aquest noi? Vull dir, sí, enganxa, sí, sí. També fa sí, bromes sí, sí. I les va fotent. Ara parlarà de la pàtria i dirà el que jo sempre he pensat. I dic, home, per fi sento un polític, ho diu.
Me ocurrió el otro día, era con el Rejón, por la Puerta del Sol, y había un grupo de... Era obvio que eran secretas, eran policías, y entonces uno se dio la vuelta y se acercó a nosotros, y nosotros ya pensamos, oye, pues nos irá a cachear, porque pensará que llevamos hachís o algo. ¿Y qué va? Y el tipo me dio la mano y me dijo, perdone, me habló de usted, soy policía municipal y me encanta lo que dice usted en la televisión. Creo que tiene usted razón. Y es como, hostias, algo está pasando. Pues claro que sí. Pues claro que sí. Y a mí me encantaría hablar con ellos y decirles, claro, si seguramente hay muchísimos policías que les encantaría ponerle las esposas a un banquero, que les encantaría ponerle las esposas al responsable de que, porque también tienen familias y tienen hijos, les estén desahuciando, que estarían deseando, que estarían deseando. ¿Y eso cómo se consigue? Con poder político. Me gustaría también hablar con militares y discutir qué significa eso de la patria. ¿La patria qué es? ¿Amenazar a los catalanes y a los vascos? ¿La patria qué es? ¿Tener cuentas en Suiza? ¿La patria qué es? ¿Llevar una pulserita rojigualda y sin embargo entregar la soberanía de la gente a poderes exteriores? ¿Eso es la patria? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que la patria es una cosa mucho más sencilla que no tiene que ver con amenazar a nadie o con decirle a nadie tú tienes que ser español o tienes que ser lo otro. Que la patria tiene que ver con la decencia. Que la patria tiene que ver con que todo el mundo pueda llevar a sus hijos a una escuela, joder. Con que todo el mundo, si tiene un padre o una madre que está envejeciendo, sepa que va a ser atendido. Que si a una persona le entra un cáncer, sepa que va a tener la mejor atención sanitaria. Que una persona, cuando tiene un hijo, sepa que las instituciones le van a ayudar. Que una persona, si se queda sin trabajo, sepa perfectamente que existen unas coberturas sociales para no tener que morirse de hambre. Que a la gente no le corten la luz. Que la gente tenga una vivienda en la que estar. Eso es lo que le hace a uno poder sentirse orgulloso y poder sentir, pues bueno, esta es mi patria. Porque lo otro, ¿qué es? Que manden los de siempre, ¿no?
Jo sempre he pensat que el dia de la hispanitat, en comptes de desfilar militars, hauria de desfilar metges, informàtics, dones de neteja, escombriaires, mecànics, paletes... Clar, tota la gent
tota,
que fa...
Tota país... la gent que forma el que és un estat.
Una societat.
Correcte.
Sí, sí. Està bé anar canviant aquests xips, eh?
I tant.
Anem al següent, on parla dels drets humans, que és important.
No sé si habéis leído la Declaración Universal de Derechos Humanos. Decían que los de Gamonal eran violentos, que protestar está bien, pero que, ahí va, es que esto de los violentos es una cosa terrible. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se supone que todos los demócratas asumimos, establece el supremo derecho a la rebelión y a la resistencia frente a la tiranía. Rebelarse no tiene nada que ver con ese discurso que manejan de criminalización de la protesta. A veces es el mayor ejercicio democrático. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos la que dice que todo el mundo tiene derecho a vestir, que todo el mundo tiene derecho a dormir debajo de un techo, que todo el mundo tiene derecho a trabajar bajo unas condiciones dignas. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? ¿Que el gobierno es de derechas? No, que son unos inútiles que además están destruyendo los derechos humanos. Ese es el problema que tenemos. Y eso es lo que tenemos que decir. No es un problema de etiquetas ideológicas. Es la dignidad, es la democracia, son los derechos humanos lo que estamos defendiendo y toca salir a por ellos de una vez.
Toma ya, ¿no?
Molt bé, eh? Que toma, l'hauríem d'entrevistar aquí, eh?
Ui, no sé, està molt ocupat, eh?
Sí, sí.
Igual per telèfon es podia concedir. Ho provarem, ho provarem.
M'agrada tot el que diu, eh? Perquè va, és el que diem sempre aquí, eh? Que hem de lluitar per... perquè les persones tinguin la seva dignitat i puguin viure dignament tothom.
I aquí hi ha un punt important, que és que nosaltres parlem molt del creixement personal, de la psicologia, del treball interior, però, per exemple, a l'Àfrica no poden fer psicologia, creixement personal, perquè estan ocupats en sobreviure. Llavors, si no lluitem pels nostres drets en, com a societat, acabarem només lluitant per sobreviure.
Sí.
Llavors, clar, tot hem de lluitar-ho. No? Posem el següent àudio a veure què més ens explica el Pablo Iglesias.
¿Por qué decimos eso de las primarias abiertas? Vamos a dejar que la gente hable. Vamos a dejar que la gente hable. Vamos a crear un mecanismo para que la gente pueda decir, joder, yo quiero tener algo que decir a la hora de ver si puedo esa persona de alguna manera represente el cabreo que yo tengo. Quiero poder participar. Ya está. Eso es lo que estamos planteando. Y era una hipótesis. Yo dije, si no tengo 50.000 apoyos para seguir adelante, me voy a mi casa. Menos de 24 horas tardamos. ¿Cuál es el mensaje que está lanzando la gente? ¿Cuál es el mensaje que están lanzando los 50.000? Que quieren participar, tan sencillo como que quieren participar.
Bé, comentar que ell ha muntat el partit Podemos, o és el cap visible, i va fer això de dir, si no tinc 50.000 suports en no sé quant temps, no ho faré. I els va tenir 24 hores, 50.000 firmes. Llavors, ell tira endavant per presentar-se per les eleccions europees, per anar a Europa i explicar, escolti, senyors, vostès ens fan tot això, i això per dir veritats que ara no es diuen, no?
Sí, sí.
Doncs bé, anem al següent àudio.
No se trata de negociar listas. ¿Qué me van a decir? Confórmate con ir el tercero o el cuarto. Me da igual. Si participo en unas primarias y gana otro, me retiro y me pongo a sus órdenes. Si quien vaya es lo de menos. Si lo de menos es que vaya yo, si yo no soy capaz de ilusionar a la gente, si no puedo ser un instrumento que sirva a la gente para una gran movilización, que deje sedimentos en los barrios, en los pueblos, en los centros de estudio y en los centros de trabajo. Eso es lo importante. Eso es lo que toca. Porque además hay que salir a ganar. ¿Qué tontería es esta de vamos a por el 12% o vamos a por el 10%? ¿Pero qué manera es esa de jugar un partido? ¿Que no se les puede ganar nunca? ¿Cómo es el guión? ¿Que gane el PP o que gane el PSOE? Y si gana el PSOE, a ver si podemos colocarnos un poquito ahí a su lado de bisagra, a ver si les arrancamos alguna política social. ¡Maldita mentalidad de perdedores! ¡Así es imposible ganar nunca!
Bé, bé, això està bé.
És valent, eh?
Sí, 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 no té pas por, eh?
No, és valent, valent el que diu.
Bé, la introducció d'aquesta conferència hi parla de que ja els seus avis van ser condemnats a mort, que ja va lluitar, que els seus pares van estar a la presó, o sigui, ja li ve de família, eh? Tot això. I és important aquí que ha parlat de llistes obertes, perquè els partits polítics munten una dictadura dintre de cada partit i llavors està tot molt tancat i molt endollat, no? Bé, continuem, que hi continuarà parlant ara d'això, de la mentalitat aquesta de perdedors.
No sé si os gusta el baloncesto. En el mamoneo que hay es tremendo. En el baloncesto a veces te están ganando el partido porque imponen el ritmo de juego. En el fútbol ocurre también, pero a mí me gusta más el baloncesto. Entonces te imponen el ritmo y a veces hay que pedir un tiempo muerto y correr. Y correr, y jugar muy deprisa, y utilizar una técnica de juego que el adversario no se espere. Porque si sigues jugando al mismo ritmo, pierdes. Y dices, bueno, he perdido solamente por 12 puntos, y la última vez perdí por 25. Vete a la mierda, vamos a intentar ganar el partido alguna vez. Si no se puede ganar el partido ahora, ¿cuándo se va a poder ganar? Si la gente está hasta las narices, si cuando vas por la calle y preguntas a la gente por el PP, por el PSOE, te dicen, es la misma mierda, pues vamos a intentar ganarles, que no es tan difícil, ¿eh? O sea, que todo es ponerse, que vosotros sois mucha gente aquí, que podéis hablar con mucha gente, que no hay límites a la voluntad popular, ¿eh? Cuando la gente se organiza. ¿Y luego podremos perder? Pues claro, pero si estamos acostumbrados a perder, pero para ganar hay que querer ganar.
Está bien, ¿no? Això de... ¿Qué es eso de no perder? Ya, d'entrada, la societat ja anem a veure què perdem.
No, però és veritat, eh? Hem de tenir una mentalitat positiva i sempre és el que diu, per què no? Per què no hem de... Pensa que una cosa, que les limitacions sempre les posem nosaltres, eh?
És com en l'economia, es diu, és que hi ha aquest deute. A veure, es fa un decret que tot el deute il·legal que no ha creat la societat no el paga, saps? Que han creat bancs en grans empreses, pum, de seguida t'has tret una bona part. Pots fer un decret de que com que igualment això ja no va, pues elimines la meitat, etc. És que es poden fer molta... Tot es pot.
Tot es pot.
Tot depèn de canviar la consciència.
I tant.
I per què no es pot?
I tant, sí, sí.
Doncs bé, anem pel penúltim àudio on parla de la por i de plantar cara i que se t'enriguin a la cara.
Y el miedo ya lo sienten, si no hay más que verles, si se han tenido que recular en Gamonal, si han hecho una ley de seguridad ciudadana porque tienen miedo, pues bueno, vamos a enseñarles los dientes en las elecciones también, ¿por qué tiene que pasar lo mismo? ¿Vamos a cambiar el guión? ¿Vamos a intentarlo? ¿Y eso servirá para cambiar todas las cosas? No, no. Decía Allende a los jóvenes del MIR, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Si estar en el Parlamento Europeo no es definitivo, nos va a permitir para decirles unas cuantas cosas a la cara a esa gentuza que viaja en business, que eso me enteré el otro día. Me dice un periodista, ¿tú no sabes que todos los diputados del Parlamento Europeo van en business, en tren y en avión? Digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, qué sinvergüenzas. Es decir, que estamos hablando de ir en tren, en un avión. Un representante público, un representante de los ciudadanos, tiene que viajar en turista. O sea, ¿qué es esto de que cobren 6.000, 7.000, 8.000 euros? ¿Pero qué sinvergonzonería es esto? No hace falta cobrar tanto. No hace falta cobrar tanto. A mí me parece bien que alguien que hace un trabajo cobre un sueldo digno y que ese sueldo le permita afrontar sus gastos. ¿Pero 6.000 pavos? ¿7.000 pavos? ¿8.000 pavos por ejercer un cargo público? ¿Pero nos estamos riendo de la gente? Y es extraordinario no hacerlo. Decían, joder, ¿qué pelotas tienes? Y dices que vas a ir en turista. ¿Perdona? ¿Por cogerte un tren y abrirte tu libro y ponerte a leer? Pelotas las que tiene la gente que se levanta a las 5 de la mañana para buscar trabajo. Pero vamos, no creo yo que sea una cosa tan sacrificada cogerte un avión y disfrutar ya de todos los privilegios derivados de la función pública, que debería ser un honor. Pero claro, si es ese tipo de gentuza la que está, ¿cómo van a cambiar las cosas? Es que es imposible. Es que hay ministros, lo decía hoy en la televisión, que llevan un reloj en la muñeca que puede costar lo que una persona trabajando tarda en ganar 6 meses. Pero eso es una barbaridad. O sea, yo no creo que decir esto sea que de izquierdas, que rojo, yo creo que esto es el sentido común, ¿no? Digo yo, como que es una barbaridad que un cargo público, por el hecho de serlo, pueda tener un plan de pensiones privados. ¿Pero cómo es esto? O sea, que ustedes recortan los planes de pensiones a la gente normal en el ejercicio de sus funciones como cargos públicos y ustedes tienen un plan de pensiones privados. Y gin tonics a 2 euros en la Cámara de Diputados. Pero si ustedes se están riendo en mi cara, pero qué sinvergüenzas. Y decirle sinvergüenzas no es ser de izquierdas, es sentido común.
Que se'ns pixen a la cara i ens diuen que plou, no?
Vaja.
Sí, sí. A comentar que el Parlament Europeu van votar per si deixaven d'anar en business class, en classe aquesta que val molt més que la turista, i van votar que no, molts pocs vots a favor. Va sortir que no, que volien continuar volant de lujo.
Hombre, clar.
Doncs bé, posem l'últim àudio, que és el de quan la por canvi de bàndol.
Y una canción de Los Chicos del Maíz que dice: el miedo tiene que cambiar de bando. El miedo es un operador político crucial. Y está operando ahora. La gente tiene mucho miedo, mucho. Miedo a que te echen del trabajo, miedo a hacer huelga porque te echan, miedo a que te desahucien, miedo a envejecer porque no vas a tener pensión, miedo a decepcionar a tu familia, a llegar a tu casa y que tus hijos no vayan a tener ningún regalo el día de su cumpleaños, miedo a no poder ayudar a tu hijo a pagarle la matrícula, miedo a no poder tener 3 comidas al día, miedo a que te corten la luz. Miedo a que te corten la calefacción, la humillación que representa todo eso. Hay mucha gente que dice, la gente es que no se moviliza, no te jode. Que no es nada fácil, ¿eh? Yo he estado en piquetes, en una huelga general, en cocheras en Madrid, con gente que estaba en los piquetes y después se tenía que ir a trabajar. Y algunos dirán, esquiroles, pero qué barbaridad estáis diciendo. Se van a trabajar porque no hay organizaciones sindicales en su trabajo y al día siguiente, si les echan del curro, nadie les va a defender. En mi facultad hay muchos chavales que decían, los mineros sí que tienen agallas. Y es como, es solo una cuestión de agallas. Tienen más agallas los mineros que los de Telepizza o que los teleoperadores. No es un problema de agallas, es un problema de miedo. Es que hay algunos que tienen sindicatos, que tienen sueldos decentes, que tienen una comunidad que les protege, que tienen poder político, coño, que pueden practicar la democracia cuando están defendiendo su puesto de trabajo. Pero hay otros desgraciados que solamente tienen miedo, que cobran un sueldo de mierda, que si se afilian a un sindicato en su puesto de trabajo les van a echar. Por eso el miedo es un operador político. ¿Cómo la gente sigue votando al PP? Porque tienen miedo. Porque el miedo opera en todos los órdenes. ¿Cómo alguien se convierte en un chivato en el puesto de trabajo? Porque el miedo opera. Pero el miedo ha sido la clave también de todos los avances democráticos. ¿Por qué pensáis que se extendió el sufragio y dejaron votar a los de abajo, a los muertos de hambre, a los que no entraban dentro de ese sufragio censitario que decían los ricos? Por el miedo de los ricos. ¿Por qué pensáis que existen derechos sociales? Una jornada laboral de 8 horas, el derecho a vacaciones, el derecho a la gente a recibir una prestación por el desempleo. Por el miedo de los ricos. ¿Por qué pensáis que al final hay una sanidad que puede utilizar todo el mundo, que incluso la gente pobre puede llevar a los hijos a la escuela? Por el miedo de los ricos, que ha sido un operador histórico fundamental para extender la democracia, en base al miedo. ¿Qué pensáis? ¿Que los ricos hicieron demócratas? ¿Que los abuelos de Botín dijeron de repente, ay no, mira, esto de la democracia es una cosa estupenda que tiene que ver con los valores? La democracia no tiene que ver con los valores, tiene que ver con el poder del pueblo. Demos y kratos, el poder del pueblo. Y la democracia históricamente es un movimiento de expropiación. Quitar el poder a la minoría que lo acapara para repartirlo entre los que no lo tienen. Y o entendemos eso o no entendemos para qué sirven estas elecciones. A mí me da igual, me parece un coñazo lo de estar en el Parlamento Europeo. Prefiero ser profesor universitario que hacer eso. Pero es un honor si eso sirve para que la gente se organice. Si decir en Europa que el problema no es la Unión Europea, que el problema es esa Europa de los mercaderes, esa Europa de Merkel, esa Europa del poder financiero, y que existe otra Europa, la de los ciudadanos del sur, que no quieren ser el sitio al que vengan a veranear los alemanes, que no quieren ser el paraíso de la falta de derechos laborales y de los salarios de miseria, que quieren tener un futuro digno, entonces será útil. Pero eso no tiene que ver con el hecho de que ganemos las elecciones, aunque vayamos a ganarlas. Tiene que ver con vosotros, con vuestro empoderamiento y sobre todo con una cuestión fundamental, y con esto termino, con que el miedo cambie de bando. Muchas gracias.
En fi, en Pablo Iglesias de l'organització Podemos. Se'ns ha acabat el temps. Som Revolució Conscient a Ràdio Manlleu i podeu descarregar-vos el programa al web www.carlesgallego.com, i la setmana que ve tornarem a estar aquí amb coses noves i fresques. Us deixem amb la cançó del grup Antònia Font, que ara s'ha separat, i com a homenatge posem aquesta cançó tan romàntica que es diu Calgary 88. Bona nit.
Bona nit.
Classificats per la final de patinatge artístic, no tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo, i vaig contestar avui mos casam si guanyem la medalla d'or. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de teure't allà. Te fas la morta i jo vaig alerta, feim una corba oberta, agafa energia i teixet només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a sa punta dels patins, sona un redoble de bateria i feim com qui discutir. En el jurat se creuen mirades, crec que els ha agradat. Feim una xura d'estàtua final, mirant el sòtil, rient i a l'anar. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia, Atlantis is calling, SOS for love. Els locutors repassen Terrússia, va treure un 9 i mig Els favorits eren suets i tenien just un 9,75. Aixequen les taules i tots mos posen un 10. Vens cap a jo, m'abraces i plores i m'atropitges un peu. Li demanam a un jutge de pista si mos vol casar ell. És en directe i ho televisen a tots els 5 continents. Damunt el pòdium amb sa medalla mos donem sa mà. Senten pels micros així com mos llasen i dins la tele tu i jo mos besam. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa tensió per mediafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Ballam aquesta melodia.